Radio 4. Son 4 días. A Marc Margarit.
10 i 6 minuts, segona hora del Són 4 dies, segona hora d'avui, dissabte, 8 de novembre del 2025. Hora de tertúlia, hora de la tertúlia de l'esmorzar, on repassem tot el més destacat de la setmana amb els nostres tertulians de luxe. Joan Segarra, consultor social, fundador i director de la consultoria d'Afers Públics. Molt bon dia, Joan.
Bon dia, Marc. Què tal?
Com estàs?
Bé.
Has escoltat ja l'àlbum de la Rosalia?
No, bé, he sentit trossets, però confesso que començo a estar una mica esgotat.
És sorprenent.
Ha sigut una setmana intensa.
Ens hem esgotat d'un àlbum abans de sentir-lo, eh?
Bueno, és allò, saps que un dia et fas macarrons per dinar, l'endemà vas a casa de la mama i t'ha fet macarrons, i al restaurant el tercer dia només hi ha macarrons, ja no tens ganes de macarrons. Llavors jo espero uns dies a veure si em ve la gana. Vale? Hi ha coses interessants, crec que hi ha coses que m'han agradat, són diferents, però penso que la campanya està sent intensa, molt intensa.
No sé. No et preguntaré per Montserrat,
Sé que no soc... Bueno, Montserrat no em preguntis, però llavors sí que ens enfadaré.
Samu Martínez, periodista del diari Público. Samu, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Ben tornat a les nostres tertúlies.
Gràcies, sí, ja feia temps, eh?
Ja feia dies.
Sí.
T'he de dir que t'he estat escoltant a l'estiu, a un altre lloc.
Sí, també, bueno,
molt bé, però molt
perfecte.
Bé.
Perfecte. Aquí s'ha d'anar repartint joc una mica, si no.
Sí. Ja saps. No, però molt bé. Samu, tu estàs fart de la Rosalia ja, o t'ha agradat l'àlbum?
Jo no l'he escoltat sencer, tampoc, però jo sí que conservo una mica il·lusió i ganes per escoltar-lo. Sí.
Jo us he de dir que és espectacular, eh? Vull dir, si li treus tota la parafernàlia publicitària, l'artefacte musical és tremendo.
Sí, segur.
I tot bé pel Congrés?
Bueno, bé, mai. Clar, és una pregunta molt àmplia, segurament hauríem de filar prim. Bueno, però sí, bé. Sí, jo bé.
Tu bé,
no? El Congrés, d'aquella manera.
Tu bé, no?
Sí.
No t'ha enxampat cap pseudoperiodista que ara ens comentava en Josep Carles Rius?
No, però molt interessant la conversa que heu tingut, per cert. L'havia escoltat en el cotxe i crec que s'hauria de posar... Més d'una persona l'hauria d'escoltar.
Fixa't com estem, que hem hagut de definir el concepte periodista.
Sí, això és molt complicat. O sigui, m'agradarà llegir-lo, perquè no és fàcil i jo, clar, en un altre moment de la història no hi hagués estat gaire d'acord amb això, diguéssim, però clar, ara sembla imprescindible fer-ho, clar.
Sí, de periodista a periodista, Sandra Vicente, periodista al diario.es. Sandra, molt bon dia. A tu què et sembla això de definir periodisme i de periodista, sobretot, al davant del nostre codi ètic, al davant del codi deontològic?
Crec que és necessari, perquè en aquests moments en què estem veient que hi ha moltíssima gent que no... Que fa veure que exerceix i no exerceix, o que publica mentides o diu mentides i la gent se les creu, crec que és necessari tornar a definir la professió.
I el disc de Rosalia? Canvio de banda completament.
Us haig de dir que jo sóc d'aquestes persones que va sentir el disc en aquestes coses que es van filtrar per Telegram i des de llavors no l'he tornat a sentir. Encara no he posat Spotify, així que no...
Jo no també, només l'he escoltat pirata, eh?
Oi que sí, eh?
La veritat, està malament dir-ho. Rocío Segura, politòloga, ben tornada, benvinguda, molt bon dia.
Bon dia, Marc.
Com estàs, Rocío?
Molt bé.
Escolta'm.
Molt contenta de tornar per aquí.
Has escoltat l'àlbum o no?
No l'he escoltat. És veritat que és impossible no escoltar trossets, perquè això és com una... Vaja, que has d'escoltar Rocío, sí, però encara no l'he escoltat bé, d'escoltar-lo.
Tu ets fan o t'agrada?
No sóc molt fanàtica, però sí que hem de reconèixer que és una molt bona artista, això sí.
Se l'ha d'escoltar. Gorka Gil, soci de debat.org i estudiant d'un grau mitjà de gestió administrativa. Gorka, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, tu ets fan de la Rosalia?
No molt.
No molt, eh?
No.
I l'àlbum no l'has escoltat?
Trossets a xarxes socials.
Fragments.
Bé,
ja el recuperaràs, jo crec que paga la pena fer-ho. La nostra estudiant en pràctiques, que debuta avui, Carla Flores, molt bon dia.
Bon dia.
Apa, Albert, aquesta música, pobra, mare meva.
Mare meva.
10 del matí d'un dissabte i ja l'estem intimidant. Has escoltat l'àlbum, però?
He escoltat dues cançons, només.
I què?
Bueno, de Despechadas.
Despechadas?
Cançó de Mal d'Amors, aquí.
Tu ets Swift i això t'ha d'agradar.
No és el mateix.
Bé, ara de seguida començarem la tertúlia, parlarem de València, parlarem de la COP30, parlarem de la relació de Junts per Catalunya amb Pedro Sánchez, parlarem, si ens dona temps, del fiscal general de l'Estat. Però abans de la tertúlia és el moment de repassar l'agenda cultural d'aquest cap de setmana amb l'estudiant en pràctiques, amb la Carla Flores.
Exacte, com sempre comencem amb el repàs de totes les diferents festes i fires que hi ha per tot el país, ara amb tons de tardor. Perquè fora plou...
Aviam, la llista de fires, que és inabastable. Quines destaquem?
Comencem per la Fira de la Castanya a Maçanet de Cabrenys. i continuem amb la Fira de la Muntanya a Vic, la Fira de la Tardor al Montseny i la Festa del Flabiol a Arbúcies.
Aquesta em queda a prop de casa.
La Fira Medieval d'Oficis a Súria i la Fira de Novembre a Vilanova i la Geltrú, que aquesta queda a prop de casa
meva. De casa teva, que tots de Vilanova i la Geltrú.
Exacte.
Després la Festa Major del Sant Cris a Balaguer i...
la Festa Petita de Sant Martí a Palafrugell, que de petita et dic jo que té poc.
I aquesta última, que també té un nom curiós, eh?
Sí, la Festa de l'Olla de Morrí i la Cassola de Vinya a la Torre de Claramunt.
I per últim, bé, una cosa que no és exactament una fira o una festa, però que és molt curiosa.
Exactament, és la reinterpretació del Setge de Tortosa de 1708.
Uau, fascinant. I un dels plans més interessants per avui dissabte és anar al Rec Zero a Igualada. Que avui s'acaba el Rec Zero.
Sí, avui s'acaba el Rec Zero, que és un festival de moda, gastronomia i cultura d'Igualada, i és que passa dues vegades a l'any al barri industrial de la ciutat, que es transforma en un pop-up gegant. Fins avui a les 8 del vespre podreu anar a veure, a comprar roba de marca a preus rebaixats, gaudir de centenars d'opcions gastronòmiques i escoltar molta música.
És el lloc perfecte per començar el cap de setmana, com també ho és el Tarragona Juga.
El Festival de Jocs de Tarragona acaba de donar tret de sortida a la seva quarta edició just fa uns minuts, i és que en un món dominat pels videojocs, el festival busca apropar els jocs de taula tradicionals a tots els públics. De fet, demà coneixerem tots els detalls amb Jan Gonzalo, secretari de l'associació Tarragona Juga.
I dels jocs de taula, els jocs de llums i focs a la Garrotxa. Què hi fan a la Garrotxa, Carla?
Cada any, la ciutat d'Olot s'uneix per il·luminar els carrers una vegada es fa fosc amb el festival Lluernia. Ja fa 14 anys que ho fan, això. Mm-hmm. Aquesta tarda és l'última oportunitat per gaudir del festival amb més de 25 instal·lacions que es podran visitar una vegada fosqueixi. Algunes d'elles són Germina, una representació de la importància de la salut mental, Monstruòtic, un món imaginari fet amb materials reciclats, pintura especial i llums ultravioleta, i Plasticarium, una col·laboració dels més petits feta a partir de materials rescatats per les famílies per donar-los una segona vida. A més, també hi ha una exposició sonora i visual que il·luminarà el riu Fluvià per viure una experiència sensorial com cap altra.
I d'Olot a Barcelona, per tots els fanàtics de la fantasia, la ciència-ficció i el terror, tenim el Festival 42. Què s'hi fa al Festival 42, Carla?
Doncs fins demà a la tarda podeu gaudir de diferents conferències, tallers i xerrades amb autors que estan dividits en diferents espais. La fàbrica Fabra i Cots de Barcelona i la Biblioteca Ignasi Iglesias. Per exemple, aquesta tarda els interessats poden conversar amb Fonda Lee, una escriptora de fantasia canadenca. A 7:15 tenim el taller per aprendre a escriure relats fantàstics i a les 8 del vespre hi ha un concurs de cosplay davant d'un jurat professional.
És el que hi ha avui i demà diumenge?
Demà diumenge, durant el matí, hi ha més tallers i alguna taula rodona i després a 1:00 PM es tancarà el festival amb un concert de música folktrònica com la que estem escoltant ara.
Música folktrònica.
Sí, folk i electrònica. Alguna vegada ho havies escoltat?
Alguna vegada havies escoltat això de la música folktrònica?
No.
Li haurem d'enviar a la Rosalia, a veure si és el estil del seu següent àlbum.
A veure què diu.
Carla Flores, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Un minut i seran 11:15. Comencem ara sí la tertúlia. El que marcarà la setmana vinent en termes d'actualitat política serà la cimera pel clima al Brasil, al cor de l'Amazones, a la COP30, però realment el que ha marcat aquesta setmana també està vinculat al clima i al canvi climàtic. Encara que hagi passat un any i ens haguem oblidat, i ara tot plegat sigui un sarau polític, el que es va viure a València ara fa un any, a l'Horta Sud, i a tants altres punts també de tota la península i de tot el Llevant, va ser una de les formes més virulentes que pot agafar la pluja a la conca mediterrània i una de les expressions més clares de l'impacte que està tenint el canvi climàtic al nostre entorn. Tot i això, tot i l'evidència científica, tot i els més de 200 morts, tot i els crits de les famílies, hem hagut d'esperar un any per sentir això.
Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que s'enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere.
Mazón va dimitir dilluns després d'un cap de setmana de pressions i després de les escridassades la setmana anterior al funeral d'estat on va participar encara que estava a una discreta tercera fila, segurament molt més enrere del que demanaria el seu càrrec institucional. Ara el PP i Vox dirimeixen el futur de la Generalitat Valenciana amb negociacions entre Madrid i València, on Feijó i Abascal sembla que s'entendran.
Por eso pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano.
El Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera. Aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. Parece que todavía no nos conocen.
El nom a totes les travesses és el de Juanfra Pérez Llorca, el secretari general del Partit Popular valencià. Maria José Català, l'alcaldessa de València, va retirar-se de la cursa, tot i que no descarta ser la candidata popular en uns futurs comicis, que veurem si trigaran en arribar o si, perquè no s'arriba a un acord entre PP i Vox, arriben de manera anticipada en uns 60 dies aproximadament. En tot aquest escenari coincideix també el fet que, bé, sabem que el PP, on claudicarà segurament en Vox, seran en punts programàtics on requerirà doncs, que accepti les tesis migratòries del partit ultra o també, per exemple, les tesis climàtiques. És igual que tot això hagi vingut d'una catàstrofe climàtica auspiciada i incentivada pel canvi climàtic, Vox continua defensant tesis negacionistes al País Valencià. Enmig de tot això, el Congrés dels Diputats aquesta setmana ha començat la comissió d'investigació per la Dana i aquesta setmana hem sentit els commovedors i esgarrifosos testimonis de les víctimes de la catàstrofe d'ara fa un any.
Sonó l'alarma i teníamos el agua. Pues aún igual no en el pecho, pero casi. Ponerte a nadar entre el barro, yéndose una persona, la persona bloqueada, son situaciones límites.
Se cortó la cuerda a un palmo de donde estaba atada. Cayó la niña y aunque se le indicó que intentara cogerse algo, la corriente era mucho más fuerte.
Tot i el terrorífic d'aquests testimonis, res ha evitat que el que ha succeït al Congrés es polititzi i es polaritzi. La polèmica passa per la gestió i per el tracte que estan donant el Partit Popular i Vox a aquests testimonis, perquè no els estan aplaudint. I això sembla banal, però no ho és. Així ho expressava el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián.
No miren sus móviles, no miren al techo, no miren al suelo. Miren la cara y pídanle perdón, por favor. Ya no apelo a los salvajes de la otra derecha. Apelo a un partido de derechas que debería ser decente, democrático, conservador, centrista, con unos valores humanistas. Y que, por favor, ya basta. Lo han mantenido un año a este tío. Bueno, ya está. Estoy de acuerdo con usted. No tiene perdón de Dios.
Sembla que la política valenciana marcarà el compàs de la política estatal en els propers mesos, sobretot amb les eleccions anticipades a Extremadura, però igualment sembla que la política valenciana no podrà determinar-se naturalment i que s'haurà de decidir a tots els punts de l'Estat, segurament menys a València. Rocío Segura, politòloga, com has viscut aquesta setmana?
No sé ni per on començar, Marc, ara mateix. Pues ha sigut una setmana en la que, a més, jo crec que tots hem reviscut amb tots els testimonis el que va passar fa un any, no? I, bueno, simplement, a més, amb la compareixença de Mazón, és completament indignant. Crec que no té un altre adjectiu que no siga aquest. Jo crec que parlaves abans de la catàstrofe, no?, que va ser pel canvi climàtic, la Dana, però hi ha una part que és fonamental i és la responsabilitat política. Hi ha una part que és política, no pots evitar una catàstrofe natural, però sí que pots fer que hi hagi menys morts i sí que té que molt a veure la gestió que fas d'aquesta catàstrofe. No? En aquest sentit, jo crec que la Dana va ficar a prova les institucions valencianes i que Mazón, i no només Mazón, sinó tot el seu consell, van suspendre l'examen més bàsic per a un governant, que és protegir a la ciutadania. I a més també pensar una mica per què aquesta dimissió ve un any després i no abans, no? No és una dimissió que es produïsca per dignitat, sinó que es produeix per pressió social i per càlcul electoral un any després. I això és el que és també completament indignant, no? Perquè en cap moment s'està tenint en compte com ho estan passant aquestes víctimes, els familiars, tot el que ells, aquest dol que porten des de fa un any. I bueno, en aquest sentit, és que és una qüestió que jo crec que ja és irreparable el que s'ha fet completament, no? I bueno, veurem ara també com s'acaba desenvolupant això. Crec que hem aconseguit, el deia l'altre dia una de les representants de les famílies de les víctimes, hem aconseguit que Mazón dimissioni, però queda una part també que és Mazón a prisió. És a dir, hi ha una responsabilitat penal que també s'ha de dirimir i s'ha de portar endavant. Aquí teníem un president que, mentre que la gent estava literalment ofegant-se, jo estava parlant amb un amic meu que estava veient com pujava tota l'aigua, que varen cortar, la comunicació es va tallar perquè ja no arribaven els whatsapps, ja no podien parlar, i això va ser a les 5:30, 6 de la vesprada, vull dir-te, i l'alarma va sonar a les 8 de la vesprada. Crec que ja és evident que no va fer la seva feina, que és principal això. Aleshores, crec que bueno, s'han de dirimir també responsabilitats penals en tot això, i després crec que també té una conseqüència, i és que la gent acaba no confiant en les institucions, perquè també veient, deia abans, no? Per què dimiteix un any després? No és només tampoc un càlcul electoral, és que s'ha esperat el temps suficient. L'Estatut dels expresidents de la Comunitat Valenciana té un apartat que és que tots els expresidents poden formar part del Consell Jurídic Consultiu, que és un màxim òrgan assessor, amb el qual tindrà un salari de més de 86.000 euros a l'any. És a dir, perquè aquest salari puga ser efectiu i el expresident Mazón ho puga cobrar, han de passar almenys 2 anys, que és just el temps que ha passat després del que... És a dir, que
no, hi ha... No, que hi ha hagut un interès econòmic. No?
Clar, és a dir, aleshores això també crec que degrada molt la imatge de les institucions cap a la ciutadania, perquè la ciutadania al final veu que la política és un refugi de privilegis i no un servei públic. I això és un problema, no?
Creus que això ens explica, no sé si el creixement o si la força que està guanyant Vox al País Valencià?
Sí, clar. És a dir, jo crec que ara estem en un moment en el que tot el que està creixent als marges de la institucionalitat, d'alguna forma, perquè és veritat, i això ho tenen també en dades, ho estem veient, ja no és que l'extrema dreta estiga creixent, sinó que és una qüestió també de que hi ha una crisi de confiança en les institucions democràtiques, completament, perquè no estan, en certa mesura, hem de fer una crítica, no estan donant la resposta que s'esperava que donaren, no? I clar que hi ha una degradació i una destrucció d'aquesta confiança. I si al final veus que l'expresident no dimiteix, tarda un any, ara són els càlculs electorals, ara han d'arribar a acords amb Vox com tal d'anar a eleccions, que per cert, jo crec que Vox té pocs incentius d'arribar a un acord.
Creus que Vox forçarà les anticipades?
Per què no? És a dir, els números li donen molt millor a Vox. I podrien tornar a governar amb el Partit Popular. Aleshores podrien tornar a conformar un govern en el que ells tinguin un pes més fort. És que jo crec que també el Partit Popular s'està equivocant en la seva estratègia en tots els llocs. És a dir, perquè al final si compres el discurs de l'extrema dreta, et votaran a l'extrema dreta, no a tu. Jo crec que això és completament erroni també. I acabaran liderant govern, o sigui, acabaran formar part de governs liderats per l'ultradreta. És la meva pregunta també. Arribarem ahir.
A ser la pota petita d'un govern.
D'un govern liderat. Això? Jo crec que si continuem amb aquesta estratègia, pot ser. Crec que hi ha oportunitats perquè no sigui així. I crec que sempre s'ha de tractar de buscar un punt en el que puguin construir per a millor. Però amb el que està fent el Partit Popular ara mateix, tinc claríssim que sí. És a dir, la seva estratègia em resulta que és completament errònia en aquest sentit.
Sandra Vicente.
És un tema, clar, és un tema molt complicat i molt dolorós, i ara em quedava amb aquesta cosa de la confiança de la ciutadania i recordava molt el que va passar a l'estiu amb els incendis també. O sigui, com es polititza i com s'intenta treure rèdit polític de totes aquestes catàstrofes, no? I això, i recordava doncs les picabaralles que hi havia a xarxes socials, com els dos partits majoritaris d'aquest país intentaven posar-se les culpes mútuament, i tot això al final el que tenim és gent destruïda, les seves cases destruïdes, tots els seus béns materials que se'n van a orris, i la gent no veu que les institucions estiguin reaccionant, no veu que la política serveixi per alguna cosa, i això, els únics beneficiaris d'això són l'extrema dreta, que al final tenen un discurs molt bàsic, que apel·len a l'emocionalitat, i són els que es beneficien de tot això, i que tampoc no hi ha garanties que facin unes polítiques públiques millors. Però al final això el que ens condueix és a un futur polític molt, molt esgarrifant, sobretot perquè deies tu abans, Marc, que tenen un discurs negacionista climàtic al final. Vull dir, és que tot això ens condueix a un pou sense sortida.
Samu Martínez.
Sí, a mi el que em sembla pervers en aquest cas és el càlcul electoral. Vull dir, és que no puc sortir d'aquí. Jo crec que hi ha un gràfic o unes dades que segurament tenen penjades amb una xinxeta o un corxo a la calle Génova de Madrid, que són unes dades bastant preocupants per Feijóo i que deuen tenir bastant a veure amb aquesta dimissió d'Amazon. Hi ha un 18,79% dels electors que van votar el PP a les passades eleccions generals que ara votarien a Vox. I només hi ha un 1,5% dels que van votar a Vox que ara votarien al PP. És a dir, això, Feijóo, Génova, el seu aparell, saben perfectament que tenia allà Amazon, o sabien que tenia allà Amazon, era una constant font de vots per Vox, per Vox, per Vox, i segurament ha arribat un moment en el qual ja han dit prou, anem a intentar parar aquesta sangria, no? I això crec que té bastant a veure amb la dimissió. De totes maneres, crec que també pot haver-hi una part de que Amazon digués, mira, fins aquí he arribat. Vull dir, les famílies de les víctimes, per exemple, estic pensant en la Dolores Ruiz, que va ser una de les persones que van comparèixer a la comissió d'investigació que va començar l'altre dia al Congrés, va perdre el seu marit i a dos dels seus fills. La Dolores ja ho ha perdut tot. És a dir, aquella cosa que podia arribar a voler protegir i no pixar en un determinat moment fora de test o pensar, mira, no m'alçaré la veu perquè vull protegir una cosa que m'és molt feliç, això ja ho ha perdut. I la Dolores ho ha perdut i la família de totes les 229 víctimes del País Valencià ho han perdut. Per tant, quan tu tens tanta gent que ho ha perdut tot i que no té res a protegir en aquest moment ja... Clar, per la persona a la que consideren culpable d'aquestes pèrdues, això és molt perillós políticament, perquè al final és que tindràs tota l'estona, tots els dies de l'any, amb moltes persones que tenen la certesa que tu vas ser el culpable d'allò. I jo crec que al final, clar, en el moment en el funeral laic de l'altre dia, el 29 d'octubre del 25, tot això rebenta. I en un moment solemne com aquell, unes veus desgarrades et diuen a la cara culpable, assassí, jo crec que això sí que té una influència bastant, bastant heavy en el propi Amazon, no? que bueno, una setmana després acaba dimitint. Per tant, clar, és com una cosa multifactorial, no? D'una banda el càlcul polític, que com dic és pervers, i d'altra banda com la constatació que tu pots posar una corrida de toros el dia que hi ha una manifestació a València perquè la gent no vegi aquesta... Bueno, aquesta decepció que tenen amb tu i pots intentar amagar-ho, però no pots amagar un crit d'assassí en un funeral d'estat i això ho tindràs tota l'estona recordant-te què estaves fent tu aquell dia, aquell 29 d'octubre del 24.
Deixa'm preguntar-te per un detall que potser, bé, tots entenem, però que des del Congreso es percep de forma diferent. És casual que el PP i Vox no aplaudeixin
a les
víctimes?
No, i és part també del càlcul, vull dir, això és part de la coreografia. El que és pervers és això, no? Tu tens allà una persona que t'està explicant el minut a minut del dia que es va arruïnar la seva vida i tu dius, no aplaudeixo, però per què? Sí, no, perquè clar, jo sóc del PP i Mazón és del PP i també hi ha com aquesta cosa que sobrevola l'ambient, que no ho diuen gaire clarament des del PP, ho diuen molt més clarament des de Vox, però des del PP estic convençut, opinió personal, que també ho pensen, que és que les associacions estan polititzades i no sé si hi va haver una trucada d'algú abans. És que clar, jo sincerament és que m'enerva perquè... Que tu puguis pensar que una persona que ho ha perdut tot està obeint una ordre política de no sé qui, d'aquí, del PSOE, de Sumar, de Compromís, d'aquí. Clar, bueno, però és una cosa que pensen, o que, si més no, volen fer pensar la ciutadania que està passant, no? Que és que les associacions de víctimes estan polititzades. Bé, doncs per això no aplaudeixen. Però clar, a mi, no sé, jo encara, jo estic allà al Congrés, com sabeu, i conec els diputats, i jo encara tinc esperança que molts d'ells un dia, no?, poguessin dir, doncs mira, jo em vaig assaltar aquesta ordre del partit i vaig aplaudir aquesta víctima. Però no ho han fet. És una realitat. No ho han fet.
11:45, Joan Segarra.
Sí, totalment d'acord, amb el que han comentat les companyes fins ara. Jo, el dilluns em vaig mirar la compareixença del Mazón, vaig fer l'esforç de no mirar-me-la des de la dimensió política, sinó mirar-me-la des de la dimensió humana, no? com a pedagog, com a home de ciències socials. I no ho entenc. És a dir, no entenc que una persona es pugui mirar al mirall cada dia després del que ha estat fent durant aquest darrer any. Aquest home té família, suposo, té dona, no sé si té fills... No sé com mires a la cara en aquestes persones, per tot, és l'acúmul de tot, és el cúmul de les mentides, és el cúmul de la manipulació, i aquella última compareixença que té la indignitat de començar a donar les gràcies al rei, no parlant de les víctimes, jo sincerament no ho entenc, i és una mostra, perquè no és l'única, d'aquesta indignitat, d'aquesta mediocritat, no? Suposem, o hauríem de suposar, que els polítics i les polítiques han de ser persones plenes de valors, i cada cop ens trobem al contrari, no? L'altra cosa que volia dir, que és el bri d'esperança que jo veig amb tot plegat, que sempre passa quan hi ha una situació d'aquestes, és la força de la gent. Quan veus que la gent que cada mes s'ha manifestat a València i que va anar al funeral i va escridassar, que per cert, estava avisat que no hi anés i ell va tenir els nassos d'anar-hi, veus que al final la gent, si s'ajunta, si treballa junta, aconsegueix coses, dins de totes les pèrdues i de tot el que hi ha, no? I per últim, dir que, ho han dit les meves companyes, jo fa temps que ho dic, no parla d'Anna, no a Espanya només, també a Catalunya, la política està fallant a la ciutadania. I que la política, quan la política falla a la ciutadania, sí, el risc és l'extrema dreta. Però hi ha més riscos, a més de l'extrema dreta. És un drama que en una democràcia, la política, simplement la ciutadania digui és que no m'interessa perquè sé que no em resoldran quan se'm cremi la casa, quan em vingui la riuada o quan vingui el que vingui. I un últim apunt. No oblidem, els no aplaudiments de la comissió no és la primera vegada. Recordem el 2004, quan la presidenta de l'Associació de Veïns d'Afectades va haver de dir-los d'aquesta orient.
D'Afectades per?
Perdó, els atemptats del 2004, els atemptats, la Pilar Mazón, Mazón es deia, no recordo ara el cognom, va haver de dir-los als diputats d'aquesta orient quan estava fent. És a dir, això és recurrent. Mm-hmm. És aquesta actitud que tu deus conèixer, Samu, que en el Parlament a vegades aquestes comissions Manzón. O en el Congrés, Manzón, en aquests congressos, doncs això, no? És una falta de respecte absoluta. I és una mostra més d'aquest baix nivell de la política.
Gorka Gil.
Jo sóc una persona que m'agrada veure els resultats de les accions i crec que la d'Anna València ens va deixar dos resultats ben clars. El primer és que les retallades del Partit Popular i de Vox maten, ho fan a València amb la d'Anna, ho han fet a Extremadura i a Castell i Lleó retallant en prevenció forestal i Andalusia amb l'escàndol de la mamografia. D'altra banda, també crec que hem de fer una reflexió molt profunda i és sobre els aforaments parlamentaris. Perquè està molt bé que Mazón dimiteixi com a president del Consell, però hem de dir, i ho s'ha de dir ben alt i ben clar, i crec que això per les forces de l'oposició valenciana, és que Mazón no ha dimitit de l'acte de diputat a les Corts, que la fora, és a dir, que li deixa, que el protegeix d'anar davant de la jutgessa de Catarroja i el protegeix d'explicar què nassos va fer els 37 minuts des que va deixar a Maribel Vilaplana i fins que va tornar a contactar amb l'equip d'emergències. És, com deies, un bon moment per repensar els aforaments parlamentaris i també per pensar si els hauríem de restringir exclusivament a l'activitat de la llibertat d'expressió parlamentària.
Dos quarts tocats d'onze, ja ho hem dit, el que sobrevola tota aquesta tertúlia i el que acaba sobrevolant, i no se'n parla prou, de la catàstrofe de la Dana és la qüestió climàtica, i de la qüestió climàtica se'n parlarà molt la setmana vinent, perquè comença la cimera climàtica número 30. Comença el dilluns i es celebrarà del 10 al 21 de novembre a la ciutat de Belém, al cor de l'Amazònia brasilera. I estarà marcada, evidentment, per les tensions geopolítiques i per la urgència de complir els objectius globals en pol·lució i en contaminació, que encara semblen molt i molt llunyans. La ciutat es prepara per rebre prop de 50.000 participants de 197 països en una edició que té la voluntat de situar en el centre del debat aquest territori, l'Amazònia, després de tres cimeres anteriors celebrades a països associats a la producció i a la comercialització del petroli, com són Egipte, els Emirats Àrabs Units i l'Azerbaijan. És per això que hem volgut trucar aquest matí de dissabte en Jordi Vigues, que és periodista i activista mediambiental. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La tria del Brasil, i sobretot de l'Amazònia, no és accidental per celebrar aquesta cimera.
No, és la combinació de reunions anuals que són en realitat un gran desastre, perquè en portem 30 i els resultats, el balanç global, és molt reduït. I és reduït perquè no hi ha cap autoritat mundial, a diferència del tema de salut, com és l'OMS, que en el tema de medi ambient implanti pautes clares per fer front a la magnitud del problema. I aquí hi ha una dimensió que és, efectivament, quan hi ha una inundació, podem marcar després fins on va arribar la riuada. A València molts pobles han marcat aquesta línia, però veiem que tot això es supera i es superarà d'una manera conseqüentment senzilla d'entendre. Si tu no adoptes les mesures necessàries, tindràs els resultats inesperats. I aquest és el gran drama dels cops, no? Que és un cop directament per la manca d'una autoritat mundial en el tema medi ambient. Per tant, molts acords són voluntaris. Fixa't que ja fa 30 anys, quan es va arribar a l'acord de Berlín, dos anys després de Rio de Janeiro, aleshores l'Angela Merkel era la ministra de Medi Ambient de la República Federal Alemana, i allà es va aconseguir que els acords no fossin voluntaris, com passava a Rio de Janeiro, sinó que fossin pautats i obligatoris. I això és un avanç que es va produir, però no, a la pràctica no s'ha executat aquest mandat de Berlín que es va aprovar ja fa 30 anys.
De fet, ara parlàvem de la creixent tendència antipolítica, del poc que parlem d'ecologia quan encarem els problemes que ens afecten com a societat. I aviam, quan portem 30 edicions de la COP i la cosa sembla que no es resol, la cosa empitjora, els compromisos no és que no s'assoleixin, és que es retiren. Els Estats Units han marxat dels acords de París, per exemple. És normal que la gent no tingui cap mena d'expectativa de cara a la COP30, francament.
Clar, no es posen els mitjans i, per tant, els resultats són els que tenim. Mira, aquest estiu va morir Rémy Parmentier, que va ser el delegat de Greenpeace en aquestes COPs, en aquestes 29 COPs en els quals ell va ser-hi. I parlant amb ell poques setmanes abans de que morís, explicava, esclar, que ell estava desesperat, 30 anys demanant coses i fent propostes, intentant seduir amb els aspectes positius que té l'acció climàtica, perquè l'acció climàtica no és negativa. El que és negatiu és la negació, i el que és positiu és veure com l'exercici que implica l'acció climàtica és com l'exercici físic que podem fer. Sempre és beneficiós per tothom, per totes les circumstàncies, perquè fa unes societats més capaces de fer front als seus reptes, i això és molt important. Nosaltres aquest pas no l'hem donat encara. Per ara, assumiem que ja s'aprovarà un acord forestal per parar la degradació forestal.
Sí, això t'anava a dir. El centre de l'agenda d'aquesta cimera a l'Amazònia, és inevitable que no hi hagi aquest element, la gestió forestal, l'evitar la desforestació. Recordem que l'Amazònia absorbeix el 15% del diòxid de carboni que emetem al planeta Terra.
Sí, sí. A vegades s'oblida que els incendis forestals són el factor més important junt als combustibles fòssils en la determinació, i el carbó, a la determinació de les causes del canvi climàtic. Però, és clar, que ho fem ara a la sessió a parar, és un estat que té la doble d'extensió de la península Ibèrica i té forestat per al 60-70% en l'Amazònia, i, per tant, és un pulmó importantíssim per la humanitat. És un país amb poca població, tenen 9 milions d'habitants, nosaltres, jo que sé, en tenim quasi 68, no?, a la península Ibèrica, i d'una manera o altra, parar ens pot donar l'exemple d'una acció forestal, perquè el govern que hi ha en aquests moments a Brasil no és negacionista, reconeix la importància i fins i tot ha considerat que la inassistència dels Estats Units és un fet positiu perquè permet a l'altra resta dels estats tirar endavant acords ambiciosos, que és el que en realitat estem demanant, no?
També, anant de la gestió forestal a aturar l'escalfament global, molts científics consideren que aquesta és l'última oportunitat, aquesta cimera és l'última oportunitat per arribar a un consens i sostenir l'escalfament global en 1,5 graus centígrads. Però no sé si és massa realista tenint en compte les circumstàncies polítiques en les que arribem a aquesta COP30.
Jo recordo que a l'estiu del 92, després de la cimera de la Terra, a Texas, el món del petroli, es va reunir i van acordar una sèrie de mesures per fer front al creixement de l'acció climàtica internacional. Una de les mesures va ser fomentar el negacionisme. Recordeu que la secció del temps, per exemple, als mitjans de comunicació espanyols els pagaven Repsol i altres companyies petroleres, no? I això els hi va estar funcionant perquè el negacionisme ara està a la presidència dels Estats Units, no? Per tant, va ser una acció estratègica del món del petroli. Altres coses no els hi van funcionar, van crear una organització terrorista que es deia WISE per matar activistes ambientals i tot això aixecava respostes tan contundents que ho van deixar córrer. Però l'important d'aquella reunió que es va celebrar a Texas és que, dient, en això el món del petroli ens va a la vida. Si nosaltres no guanyem, ells guanyaran. I aquest acord, podríem dir terrorista, que es va produir a Texas, ha tingut uns efectes lamentables planetàriament. Tothom sap que la indústria del petroli va amagar els informes. Tothom sap que encara no hem fet comptes en el món de la comunicació de totes les aturades que s'han produït a la consciència de la gent per la confusió aquesta permanent de que s'hauria de veure. Després de la Dana de l'any passat, què més hem de veure? Quants milers més de persones han de perdre la vida perquè prenguem consciència? I això és també una actitud humana en la qual tots estem cridats a tenir el nostre paper, no? Uh-huh. Ho sabem amb la indústria del tabac. Siguis o no tabaquista, és evident que la indústria del tabac ha resistit tots els embats de les autoritats sanitàries gràcies a aquesta confusió de que a mi no em tocarà, no? Aquesta idea de a mi no em tocarà, serà en el veí, és la idea de fons que permet que tot continuï igual, els supermercats obrin tots els dissabtes, també els diumenges, que tothom estigui en el món consumista, perquè en realitat ningú pensa que la seva responsabilitat és la seva responsabilitat, no? Uh-huh. I això també ens fa molt mal. Ara tenim un govern que diu que està preocupat. Nosaltres el que esperem són fets i moltes vegades ens quedem amb les ganes de veure'ls.
Jordi Bigas, periodista i activista mediambiental. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Són 4 Dies.
A tots vosaltres i felicitats pel programa.
Gràcies, Jordi. Gairebé 3:15. Ara sentíem l'opinió d'en Jordi Bigas, contundent opinió, però no per això menys encertada, però sí que, tot i el pessimisme que pugui envoltar aquesta cimera i tot i la tendència negacionista global, home, com a mínim s'agarra millor parlar-ne que no parlar-ne, encara que no resolguin res, no?
Sí, no, i tant. És veritat que cada vegada que hi ha una cimera d'aquestes, al final queda aquesta sensació de decepció i de fracàs, no? M'ha agradat aquesta idea, no?, de que millor que no hi vagi a l'altra cimera, al Trump, no? Sí, que se'n parli. És veritat que la situació és complexa, però jo penso que a poc els fets ens van ensenyar, ens van ensenyant a la població. L'altre dia sentia algú que feia una reflexió que m'agrada molt, que era amb el negacionista que directament, de manera militant, el que t'està dient és no és que vulgui discutir amb tu si hi ha canvi climàtic o no, és que directament no hi ha canvi climàtic i jo no penso parlar-ne amb tu, no hi ha res a fer. Si jo no vol establir discussió o diàleg que jo pugui convèncer, per tant, centrem-nos en aquelles persones que no poden dubtar i els fets ens aniran ensenyant el que està passant.
Gorka.
Jo comença aquesta COP30 i de veritat que tinc la mateixa sensació que vaig tenir l'anterior i l'anterior a l'anterior.
I ets jove.
Sí. I és de repetició de que es faran unes grans declaracions, uns objectius ambiciosos, que veiem com si la primera potència econòmica del món té un president negacionista, malament els aconseguirem assolir. Perquè si una de les principals emissores de CO2 no s'assenta a una cimera, no s'assolirà cap objectiu. I d'altra banda, que aquestes cimeres siguin repetit, que la gent les, les presenti com repetitives, de veritat que això és perillós perquè la gent pot començar a treure legitimitat a la lluita contra l'emergència climàtica.
Samu, breument.
Sí, molt breu. Importantíssim que se'n parli també als programes com aquest, no? I que es doni veu a aquests experts, perquè hi ha altres programes que donen veu a terraplanistes, a negacionistes del canvi climàtic. Per tant, clar, són temes que, com sempre estan allà i no són d'actualitat, no? Super, super evident, doncs no se'n parla, però s'ha de parlar perquè els altres parlen i parlen molt.
Anem al Congreso?
No, no, és cap de setmana. No fotem.
És cap de setmana. Cap de setmana, bueno, ens ho comentava abans la Carla Flores, bona oportunitat per jugar a jocs de taula.
Exacte.
Per Míriam Nogueres, també bona oportunitat per jugar a videojocs.
La situació política, senyor Sánchez.
Yo sería de estar orgullosos de lo que aquí también se aprueba.
Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies.
I és que Junts ha materialitzat el bloqueig, encara que no ho ha fet evident en cap votació, però així ho ha declarat la seva portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, a qualsevol iniciativa legislativa del Partit Socialista i del Govern de Coalició. Ho va anunciar amb aquest vídeo a xarxes socials, on simulava una mena de videojoc de lluita, i Míriam Nogueres derrotava el Pedro Sánchez. Les reaccions no s'han fet esperar. Però bé, escoltem abans a Míriam Nogueres també, i com
el govern
justificava aquesta decisió.
De l'Estat espanyol ha perdut, per tant, la seva capacitat legislativa. Això d'avui, per sumar i PSOE, és un bany de realitat. I per tant, Pedro Sánchez sap des del primer dia que els nostres vots no estan al servei de l'estabilitat d'Espanya, sinó que estan al servei de Catalunya i dels catalans. Que si no es compleix amb els catalans no hi pot haver estabilitat. Amb els catalans no s'hi val tot. Per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. I que hem deixat clar és que no hi haurà pressupostos, no hi haurà sostre de despesa, no hi haurà negociació.
Molt contundent, Míriam Nogueres, el to al que ens té acostumats, però Pedro Sánchez, ahir, justament des del Brasil, des de Belém, li treia ferro aquesta declaració tan contundent de Junts per Catalunya.
Sobre Junts per Catalunya, yo diría lo siguiente. Lo primero, ahí están los datos. Creo, sin temor a equivocarme, que España está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años. Y lo hemos logrado con mucho esfuerzo. Un gobierno de coalición, el primero de la historia de la democracia, desde hace 7 años, en minoría parlamentaria. Y por tanto, creo que todo ese esfuerzo de diálogo, de comprensión, de compromiso, de voluntad de llegar a acuerdos, de no imponer, sino de construir y compartir, es la receta que nos ha traído hasta aquí y la que vamos a seguir durante los próximos 2 años de legislatura. Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena.
Les reaccions per part de tothom no s'han fet esperar. En destaquem una, la de l'expresident del govern espanyol, José María Aznar.
Este gobierno y Sánchez tiene una legitimidad de origen, pero ha perdido la legitimidad de ejercicio. En este momento este gobierno es un gobierno ilegítimo, al margen de la ley. Si se pierde una mayoría, no se puede gobernar, no se puede sacar una norma, no se puede aprobar unos presupuestos. Y cuando se pierde la mayoría, significa que has perdido la confianza de la que tuviste. Y si no se niega uno a convocar la cuestión de confianza, o pedir la cuestión de confianza, está saliéndose fuera de las normas de una democracia parlamentaria. Y si además de eso se niega la confianza y no se convocan elecciones, te estás situando al margen de las normas constitucionales.
Aznar considera que el govern està al marge de les normes constitucionals. Samu Martínez.
No sé què ha canviat, la veritat, personalment. Junts votarà que no a tot, excepte si hi ha alguna cosa que beneficia Catalunya, no? Se'm fa molt difícil pensar que si s'acaba votant una llei de finançament singular al Congrés o Junts acabi votant que no, o ho haurà de justificar molt bé. Hi ha 4 lleis i un decret que Junts ja va dir en la mateixa roda de premsa en la que va anunciar aquestes esmenes a la totalitat, ja va dir que hi ha 4 lleis i un decret, que és el decret que posa en pràctica la llei L. que votarà que sí. Per tant, com a mínim, hi ha encara un període de temps en el qual tindrem lleis que sortiran al Congrés. Per tant, bueno, és, ara fora broma, crec que sí que és una forma de dur a terme en la pràctica aquesta ruptura que va escenificar la cúpula de Junts i que després va habilitar la militància, i és dir, bueno, no hi haurà pressupostos. Això sí que és important, no? Fins ara la legislatura tenia com aquesta pastanaga, no?, que anava fent-la avançar, que era un horitzó en el qual es podien entreveure alguna mínima possibilitat d'arribar a tenir uns pressupostos, i ara sembla que Junts això sí que sí no ho aprovarà. Per tant, bueno, això sí que és important. I des de la perspectiva, diguéssim, interna de Junts o a nivell de partits, crec que no és una mala estratègia per ells, perquè d'alguna manera aconsegueixen donar aquesta, no, aquesta visió d'un partit que, segons ells, no, no fan el mateix que Esquerra Republicana, no? Segons ells, torno a repetir, que és allò de tot a canvi de res, no? I diuen, jo apreto el govern fins al final, fins a l'extenuació, però tampoc m'alineu des del principi amb PP i Vox amb una moció de censura, no? No es pot explicar sense Aliança Catalana, evidentment, que està pressionant molt i que és, si en la legislatura passada era Junts qui deia tota l'estona Esquerra pacta i vota a canvi de res, ara és Aliança qui diu Junts vota i dona suport al govern a canvi de res. Per tant, és una mica que estan pagant amb la mateixa moneda. Per tant, bueno, aquesta decisió, que és una mica, aquesta posició una mica difícil d'entendre per la gent, perquè en teoria ja era un partit crític que no donava suport i ara estàs dient que seràs un partit que no donarà suport, bueno, és una mica el mateix. Bueno, s'explica més o menys per això, no? Perquè han de competir amb Aliança a tope, a Madrid i a Catalunya, i amb aquesta decisió, que no trenca el govern, però el deixa encara una mica més dèbil que abans, doncs, bueno, podria ser una decisió a nivell de partit per ells encertada, però crec que a nivell de Congrés, a nivell de legislatura, no canvia res.
Sandra Vicente.
Bueno, clar, és que ara et sentia i pensava en que moltes vegades s'ha parlat del trencament d'un acord de govern, i no hi havia acord de govern, el que hi havia era un acord d'investidura. I fins aquí, perquè és veritat que canviaran coses, sobretot jo crec que el més significatiu és que no hi hagin pressupostos, i això, pues, treu els dubtes que poguessin haver, que eren relatius. És a dir, sí, que Junts acabés votant que sí uns pressupostos generals de l'Estat era un escenari bastant optimista. Uh-huh. I crec que no canvien gaire les coses, però crec que és molt encertat el que deies, que hem de mirar a Catalunya, hem de mirar el Parlament i hem de mirar les properes eleccions catalanes, perquè si no tot això que està passant no s'entén. I jo crec que no és tan bona estratègia per fer-li el joc a Aliança Catalana, perquè no, els votants d'Aliança moltes vegades no miren tant a Espanya. I jo crec que aquest no és un bon escenari, perquè l'escenari de, o sigui, on es poden disputar els vots amb Aliança Catalana són en qüestions més socials, en qüestions molt relacionades amb la migració, per exemple.
Molt més programàtic que estratègic.
Clar,
no?
I llavors jo crec que aquest discurs amb Pedro Sánchez no és encertat en aquest sentit.
Rocío Segura.
Jo coincideix també en que no tinc clar que aquesta estratègia siga molt encertada. Crec que hi ha una cosa pel que dius, que ha canviat, no? No ha canviat res. És veritat que ells continuen bloquejant moltes lleis, com la reducció de jornada, habitatge, això ja estava passant, però crec que el que ha canviat és que estan molt nerviosos. És a dir, i crec que això respon molt més al que comentàveu de la pressió que estan tenint, perquè Aliança Catalana els està menjant pràcticament una gran part del seu electorat. Però si, per exemple, m'havia notat les dades del post-CIS, del CIS de les eleccions post-23J, i prop del 60% dels votants de Junts preferien un acord per negociar amb el Partit Socialista i amb Sánchez. A Madrid, és veritat que jo crec que hi ha una part que l'electorat, en termes més ampli, no, de Junts, sí que pensava que fent acords amb Sánchez aconseguien treure polítiques per a Catalunya, per la qual cosa tenien una posició en la que podien exercir més pressió, i això estava com ben valorat, ben rebut. I després tenen la dissonància amb la militància, perquè ja han vist també que han fet una consulta, i crec que era com el 87% de la militància ha dit que sí, que trencaran aquesta relació. Aleshores, jo crec que és una estratègia que és una mica errònia, perquè crec que està molt amb una mirada molt interna, molt cap a dins del partit i no cap a la ciutadania i principalment el seu electorat, no? Que sí que pensava que així podien tindre més força a l'hora d'aconseguir coses per a Catalunya.
5 minuts per arribar a les 11. Ara sentirem també els anàlisis de Joan Sagarra i d'en Gorka Gil, però abans connectem amb Bristol perquè un cop acabin les notícies de les 11, el nostre company, l'analista en política exterior Martí Serra, ens explicarà què passa amb l'economia xinesa i per què ens hem d'interessar, oi que sí, Martí?
Hola Marc, què tal? Sí, exacte. Parlarem d'un tema que s'està parlant molt últimament, que és la sobrecapacitat de les exportacions xineses.
La sobrecapacitat de les exportacions xineses. En Cristià, si us plau?
Bàsicament, la Xina produeix molt més del que consumeix internament, i això està fent que hi hagi una inundació de productes en sectors estratègics, però també en sectors normals, que estan entrant totes les economies mundials, és a dir, no només Europa i els Estats Units, sinó també aliats de la Xina, del sud global, i que estan, bàsicament, causant el que molta gent diu que és un segon xoc xinès, destrossant les indústries de molts països.
Martí, moltíssimes ganes d'escoltar aquest desordre global, moltíssimes ganes d'aprendre tot el que tenim per aprendre avui després de les notícies de les 11. Fins ara, Martí Serra!
Fins ara, Marc.
Sagarra, agafo el fil del que comentava ara la Rocío, que potser estan pensant més en la militància que en l'electorat. Això d'anar trencant acords, això de no ser útils a l'hora de governar, al convergent de tota la vida no li deu agradar massa.
No, el que passa que Junts ara és una amalgama de convergents de tota la vida, de nous convergents, de juntaires i d'independentistes que no saben ja si ho són. Jo penso que és una situació al final més simple del que sembla, és a dir, jo crec que aquesta legislatura és inviable i que ho sap tothom, que ho saben totes, i que el que està passant és que està escenificant Junts, està escenificant, jo tinc claríssim, a partir de la visita d'un grup d'alcaldes a Puigdemont, on li han començat a explicar a Puigdemont, i això serà complicat i serà dur, que fiar tota la política de Junts a la seva situació personal no és una bona manera de fer, i que a més no tindrà solució, perquè Sánchez o el PSOE no ha complert el que havia de complir. Sánchez ara està fent el que havia de fer, ja no farà una altra cosa, és el manual de resistència. Sí, la Nogueras ho farà tot transcendent i el Sánchez posarà cara de todo va muy bien i oye, tranquilos que todo está bien. Jo penso que veurem aquest procés en què Puigdemont haurà d'anar assumint coses, en què no sé quines forces dins de juny mouran, perquè Junts està pensant ja en clau catalana. Està pensant, ja s'ha dit també, en Aliança i amb el que estigui passant amb Aliança. I acabo amb una referència. Em sap greu, eh? Aznar. Sí, Aznar quan surt a tots ens posa nerviós, a tots ens irrita, o bueno, la majoria, suposo, però compte, que Aznar... Ostres, al final les va dient i va marcant el camí, eh? Jo apuntava, los catalanes se pelearan antes entre ellos que no hacer la independencia. Quien pueda hacer, que haga. I ara ha dit gobierno ilegítimo. Per mi és molt interessant el que va dir ahir, perquè has de llegir entre línies, Aznar, eh? El que està posant sobre la taula, el que està fent-li la feina és a Feijó, que potser no és tan llest o no és tan hàbil, i el que està dient és, no, el que hem de denunciar és que aquest govern és il·legítim i que el que ha de fer és sotmetre's a una comissió de confiança. Per què? Perquè una moció amb Junts serà impossible i perquè unes noves eleccions tampoc.
Gorka, ràpidament.
Sí, jo vull recuperar les paraules de l'Aina Vidal al Cafè d'Idees, de que cap partit polític deixa de fer política. Jo crec que és també qüestió de temps que Junts se torni a seure, perquè dèieu això, de que no era bona estratègia deixar de pactar, i també jo crec que aquesta estratègia ve basada en l'últim baròmetre del CEO, que li diu que passen de 35 a 27-29 i puja Aliança dels 2 als 8-11. Segons el mateix baròmetre, també deia que prop d'un 9% del votant de Junts transfugaria Aliança Catalana. En paral·lel hem de dir que també el propi Junts, els de Puigdemont, ja estan fent cert gir cap a la dreta, inclús alguns sectors fregant ja l'extrema dreta en matèria d'immigració, de seguretat i d'ordre públic. A veure, aquest ver discursiu, doncs, no respon a la pressió electoral, sinó a la voluntat de recuperar aquest volum de votants que perdran.
Gorka Gil, soci de debat.org, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. També moltes gràcies, Rocío Segura, Sandra Vicente, Samu Martínez i Joan Sagarra. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment,
bon programa.
5 minuts de notícies i tornem amb en Martí Serra i el desordre global i després l'Albert Pijuan.